estrenar la popular Ventafox. Com que la productora de Walt Disney va registrar abans el títol en exclusiva, van obligar l'equip d'Escobar a canviar el nom de la pel·lícula pel de Érase una vez. Segons explica avui La Vanguardia, d'aquest film només se'n van fer 8 còpies a tot Espanya i la Ventafox catalana va quedar oblidada. La Filmoteca l'ha recuperat i després de sotmetre-la durant 8 anys a una restauració per recobrar-ne el color i la banda sonora originals, es podrà veure als cinemes aquest pròxim mes de desembre. Billy Elliot ha guanyat el premi a millor musical de gran format en la primera edició dels Premis de Teatre Musical de Catalunya. També s'han dut 2 guardons més, el guardó per la millor actriu protagonista, Natàlia Millán, i per la millor coreografia. La primera edició d'aquests premis, que promou el portal teatremusical.cat, també han premiat com a millor actor Roger Berruezo per Company, Jordi Milán com a millor direcció escènica per Adeu Arturo i Pablo Novoa com a millor direcció de musical per Chacapum. En aquests moments, música i la resta dels esports aquí al món RAC1.
Adeu, adeu, t'han acusat de violació, d'aquí estem al seu costat, que hagi fet.
Una de cada dues dones ha patit algun tipus de violència masclista al llarg de la seva vida. Si ni tu ni jo hem estat, i no farà res per aturar-ho. Aleshores, qui? Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
Torna. Torna a la naturalesa. Torna a ser lliure. A sentir-te viu. Torna al paradís. Vine a Astúries. Paradís natural.
Amb la luz, ara la llum, ets tu. Perquè amb Vola Luz pots instal·lar plaques a la teva segona residència, deixar la teva factura a 0 euros i amb el que et sobra pagar part de la factura de la teva vivenda habitual. Truca'ns al 967-0170 i suma't a la revolució de les teulades. Vola Luz.
Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes? Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
Els Black Preus que somies són a Aldi. Vine i comprova-ho amb la màquina de cosir Singer amb 14 accessoris a només 99,99. Crearàs tantes peces que el passadís de casa teva semblarà una passarel·la. Així de fàcil, així d'Aldi.
A Vallarcal, un poble de 317 habitants, el destí li va canviar la sort quan més ho necessitava. 3 noves famílies van arribar a viure al poble i van evitar que en tanquessin l'escola. La mateixa escola que aquell mateix any va vendre el gordo de Nadal i premiava així aquelles famílies. Elles van canviar la sort de Vallarcal i Vallarcal va canviar la seva sort.
Un sorteig extraordinari, ple d'històries extraordinàries. 22 de desembre, Loteria de Nadal.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Les 9 tocades, la revista nord-americana Time considera que Motomami de Rosalía és un dels discos de l'any. La revista ha reconegut la cantant catalana per la fusió de gèneres com el jazz, el reggaeton, la bachata, el pop o el flamenc. Concretament situa Motomami com el desè millor àlbum del 2022. La revista més celebra la qualitat del disc i recorda que Rosalía ja va excel·lir el 2018 amb el Mal Querer. Ara bé, qui encapçala la llista és Bad Bunny.
Titi me pregunto si tengo muchas novias, hoy tengo.
Amb el seu darrer disc, que es titula Un verano sin ti, que Time considera el millor d'aquest 2022. El segueixen Beyoncé i Kendrick Lamar. I l'Elèctrica d'Arma va detallant com serà el concert per celebrar els seus 50 anys de trajectòria. Serà el 22 d'abril al Palau Sant Jordi i la banda acaba d'anunciar alguns dels artistes que se sumen a aquesta celebració. Entre d'altres també seran Albert Pla, Celtas Cortos, Maria del Mar Bonet, Quimi Portet, Els Catarres o Gemma Humet. Els pròxims dies anunciaran més noms, però la idea és que hi hagi un cartell representatiu de les 5 dècades de la companyia Elèctrica d'Arma. I a la resta dels esports, en Repsol, la banda de l'estrena de Leo Messi al Mundial, a les 11 del matí, avui hem d'explicar que ja tenim hora pel derbi de cap de setmana entre el Barça i l'Espanyol. Les dues del migdia. Les dues del migdia. Per la seva banda, el Girona obrirà la jornada el dijous 29, enhorabona, rebent el Rayo Vallecano a les 5 de la tarda a Montilivi. Més coses. Jordi Alba ha dit aquesta nit a la SER que marxarà del Barça quan se senti un estorb, però que aquest moment encara no ha arribat i que encara li queda corda.
cuando no esté para jugar en el Barcelona, pues ser el primero en irme. No, lo que no quiero hacer es el ridículo, ni mucho menos, pero me veo bien. Y al final he decidido quedarme, esa es mi intención. Luego, pues, la del club, pues, ya veremos. Pero la mía es quedarme hasta el final de contrato, pero porque creo que puedo ayudar al
equipo. Unes declaracions que recorden les de Gerard Piqué en el seu dia al País. A banda, Jordi Alba també ha anat a la COPE i ha dit que l'han pipat que l'assenyalessin per no rebaixar-se el sou al Barça quan a ell ningú li va demanar aquest any, i ha afegit que no té constància que el volguessin vendre a l'estiu.
¿Cómo es tu relación con Laporta ahora?
Es buena.
Ah, pues yo pensé que no.
¿Por qué no?
Bueno, joder, porque en verano no, pasó final... lo que pasó, intentaron venderte el último día de mercado.
No, pero a mí nadie me ha venido a decir te queremos vender. A mí lo que me cuentan, lo que me vengan de cara, lo que me digan hacia mi persona. Han dicho tantas barbaridades mías que...
¿Qué es lo que más te ha molestado de todo lo que se ha dicho?
No, lo de las rebajas salariales, ¿no?
¿Qué has dicho? Que a ti no te llegaron a pedir en ningún momento este año que te
bajaran. Este año nada.
¿Y si te lo hubieran pedido?
Pues como he hecho otras veces, ayudar al club.
I a l'Espanyol, atenció amb això que llegim avui al diari Ara. L'Espanyol estudia construir un hotel per recuperar les pèrdues dels últims 3 anys valorades en uns 40 milions d'euros. L'hotel estaria situat a la ciutat esportiva de Nijarque i la idea és promocionar-lo com a espai perquè els equips que hagin de fer estades a Barcelona s'hi quedin i de pas s'entrenin a les instal·lacions de l'Espanyol. El club blanquiblau també preveu vendre una altra petita part de la ciutat esportiva i, a banda, també voldria habilitar un espai per fer negocis als voltants de l'estadi, de l'RCD Stadium. I la Federació Catalana de Futbol ha premiat Alexia Putellas i el defensa del Chelsea, Marc Cucurella, com a millors jugadors catalans de la temporada. Per la seva banda, Pep Guardiola s'ha endut el premi al millor entrenador i, el Llevant les Planes, el premi especial del jurat pel seu retorn a la primera divisió femenina. L'entrega de premis serà dilluns que ve a l'antiga fàbrica d'AM a Barcelona.
És possible reduir emissions quan viatgem? I si viatjo en avió o en vaixell, també?
A Repsol estem desenvolupant solucions com l'hidrogen renovable, una font energètica que ofereix diferents usos, com per exemple produir combustibles sintètics que ajudaran a reduir les emissions dels transports aeris i marítims. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
El trànsit.
Ocasión. El Saló del Vehicle Seminou a Fira de Barcelona us ofereix aquest espai.
Anem a comptar cotxes com cada matí des del RAC i com cada matí al trànsit amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Queden algunes incidències actives en un matí de dimarts marcat pel vent també a les carreteres. L'accident que ha implicat dos camions a l'AP7 a l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord manté un tram de congestió i a la C-17 també hi ha hagut un accident prop de Centelles en sentit sud que només manté un carril obert. Altres punts de la C-58 i l'AP7 afectats d'aquest matí ja han normalitzat la circulació i la resta de carreteres principals mantenen retencions habituals a aquesta hora, encara amb 6 quilòmetres fins a Ripollet, a la C-58 en direcció Sabadell, o 7 quilòmetres a la 2 entre Pallejà i Sant Joan d'Espí cap a l'est. Les rondes també continuen molt carregades, sobretot en sentit Llobregat. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Vine al Saló Ocasión. Renova el teu cotxe i emporta-te'l de manera immediata. Tria'm totes les garanties entre més de 2.000 models. Tots amb etiquetes C, Eco i Zero. Del 26 de novembre al 4 de desembre a Fira de Barcelona.
I acabem els apunts aquí al Món RQ parlant d'una paradoxa. Imagineu-vos un país sense aturats. Què passaria amb els treballadors de les oficines d'ocupació? Anirien a l'atur? Aleshores hi tornaria a haver aturats? S'entraria en un bucle infinit de contractacions i acomiadaments? Això és el que ha passat a Suïssa. La taxa d'atur és tan baixa que les oficines regionals d'ocupació que han hagut de fer fora alguns dels treballadors. Per exemple, al cantó de Berna han acomiadat 60 treballadors del servei d'ocupació i no és un cas únic. A l'octubre, el percentatge d'aturats a tota Suïssa no arribava ni al 2%, la xifra més baixa dels últims 20 anys. Això contrasta amb el que va passar durant la pandèmia del coronavirus, quan l'atur va arribar al màxim del segle XXI. Esclar, què faran ara aquests treballadors acomiadats? Qui quedarà a les oficines per tramitar-los el subsidi d'atur? S'ho hauran de fer ells mateixos, com si fos un autoservei? Paradoxa de país ric, en qualsevol cas, l'últim. I aquest cop és important que apagui el llum.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Tu no pares de pensar en la sostenibilitat i com pots pagar menys en la factura de la llum. Jo sóc aquí per assessorar-te en tot el que necessitis.
Ara, amb CaixaBank, pots instal·lar panells fotovoltaics EDP i començar a estalviar en el consum elèctric. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
món a RAC1 amb Jordi Basté.
Les 9 i 10.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada, el filòsof Bernat de Déu, l'historiador i expert en comunicació Joan López Alegre i els periodistes Toni Aire i Isabel García Pagán. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Adéu, bon dia.
Molt bon dia.
Hola, Isabel García Pagán, bon dia.
Molt bon dia.
Joan López Alegre, bon dia.
Què tal?
Bon dia. Toni Aire.
Bon dia, mestre. Què tal,
com
vaig?
I don Anton Losada, bons dies.
Don Jordi, bons dies.
Bons dies. Molt bé. Avui parlarem, per cert, que ho tenim pendent. I un dia amb el Bernat de Déu, fora d'antena, vam parlar de que era un tema molt interessant i del qual aquí molts en podríem parlar, que és el tema de la salut mental. I en aquest cas, avui, per les dades que han sortit dels adolescents, després d'aquest macroestudi, que està molt bé que la Generalitat faci aquests macroestudis amb 270... Bueno, una barbaritat de criatures sobre el tema dels suïcidis i sobre les autolesions. I avui en parlem aquí al món a RAC1. Però, ric perquè el Bernat de Déu em consta que ve de guerrilla de les FARC amb el que està passant al Mundial de Qatar, amb tot el tema dels braçalets i... estàs negre.
No, vinc encantat, perquè sé que d'aquí dues setmanes, quan jugui un Chelsea-Arsenal, els jugadors del Chelsea i de l'Arsenal sortiran amb un braçalet defensant els drets dels gais i contra alguns dels xeics que governen els seus propis equips. Estic encantat perquè d'aquí dues setmanes la Real Federació Espanyola de Futbol permetrà que entrin estelades a una semifinal de la Copa, com no es va permetre l'any 2018. Estic encantat perquè d'aquí una mica un jugador del Barça podrà dir que és independentista, per exemple, cosa que són, si més no, que sembla la meitat d'habitants d'aquest país, un 40% o un 50%. Vaja, estic entusiasmat davant d'aquesta febre sobtada que tenen els futbolistes, especialment els anglesos, quan jo sóc anglòfil, però clar, quan els anglesos, diguéssim, van donant lliçons de drets humans pel món. Per cert, a Anglaterra, un jugador dels últims, em sembla, 10 anys ha sortit de l'armari. I, a més d'un equip de segona, si no recordo malament, del Blackpool. Doncs, home, tot aquest display de drets humans m'està fent molta gràcia. No perquè m'agradi la situació que hi ha a Qatar, que la considero fastigosa, però crec que s'està fent una sopa d'hipocresia que fins i tot els cursis els hi hauria d'embafar una mica. Primer, jo crec que has de resoldre les coses a casa i en els llocs que són importants. I clar, a l'Abramovic tothom li feia reverències, al xeic del PSG tothom li fa reverències, quan aquí portàvem un país que em sembla que es diu Qatar a la samarreta d'un club que em sembla que es diu Futbol Club Barcelona, tot era fantàstic perquè ens salvava el dèficit, i ara que és ben fàcil pels jugadors anar a fer la cunyeta de la bandera gai a Qatar, quan, insisteixo, a cap jugador de la Lliga Espanyola, de la Lliga Anglesa, ha sortit un jugador de l'armari, també per les dificultats que els hi posen els seus companys, perquè clar...
I les aficions.
Llavors, em sembla molt fàcil ara culpar els qataris de la triple quíntuple, sèxtuple moral de la majoria de jugadors. Per no parlar del paper secundari que ha tingut el futbol femení durant anys, a totes les lligues del món. Per tant, jo insisteixo, fer moraleta de bandereta és molt fàcil. Fes-ho davant de l'Abramovich, xato. Surt amb la bandera gai quan jugui el Chelsea i l'Arsenal, xato. Surt amb l'estelada quan jugui el Barça-Madrid, xato.
És que països, tenia aire.
Sí, és que països, fixa't, no estic molt d'acord amb el que deia el Bernat, perquè bàsicament el que serveixen pels països del primer món, o per dir-ho així, per països d'Occident, el perquè serveixen països com Qatar és per fer diners i sentir-se bé. És a dir, una, per fer diners, obvi, en van fent constantment, no paren de fer negocis. Dos, per sentir-se bé, per sentir-se superiors. I aquest és el drama que hi ha. Jo la hipocresia la veig total absoluta. La setmana passada estaven molts criticant això que es feia a Qatar, mentre teníem els líders del G20 donant-se les mans amb Erdogan o amb Xi Jinping, és a dir, dos líders de dos països que es passen els drets humans pel folre i tants altres, i això és constant. I respecte del món de l'esport, clar, jo he descobert, a mi m'ha servit per descobrir un personatge, tot això del Mundial de Futbol, descobrir, a veure, sabia que estava allà al fons, però baixant al fons a la dreta, però no ho tenia present, no li posava cara, que es diu Gianni Infantino, que és el president de la FIFA, que m'ha recordat un moment entranyable d'una pel·lícula, no sé si us en recordeu, que fa molts anys va protagonitzar el Kevin Kline i el Magnum, el Tom Selleck, el Tom Selleck es deia In and Out, és a dir, una pel·lícula on resultava que desarmaritzaven a un professor per un error, un exalumne, etc. Bueno, hi ha un moment d'això, un poble petit, una persona gay, no ha sortit de l'armari, tot això, i al final hi ha un festival, això, de la hipocresia brutal i absolut, on hi ha un director de l'escola, que és com un carca de tota la vida, que acaba dient una frase que diu el senyor Gian Infantino: jo em sento gay.
Ho va dir Infantino.
Caterí. I caterí, i no sé quantes coses.
I impedit, és a dir, i coix.
Es va oblidar de dir, i soc dona.
I, sí, 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 veus, mira, em sento dona, no ho va dir, veus? Mira,
I cal, també.
Doncs són aquells festivals de la hipocresia que estic d'acord amb el que deia el Bernat, és a dir, si en el dia a dia el futbol fos un esport una mica menys homòfob o més obert a integrar a la diversitat, és a dir, i si hi haguessin més jugadors que poguessin manifestar aquesta condició, que ni que sigui per estadística n'hi han d'haver, no?, als equips de futbol, i en surt un cada 1000 anys, i sovint quan s'han retirat, que és el més fort de tot plegat, doncs ens estalviaríem aquests festivals de la hipocresia.
Et dic una cosa, perdó, que és... entenc des d'un punt de vista esportiu que diu que sí, ja és una barbaritat, o sigui, hem vist samarretes de jugadors que s'aixequen la samarreta del club que sigui, s'aixequen la samarreta i amb una caligrafia espantosa, saluden a la seva mamà, que cumple 90 anys. Després veiem uns futbolistes fent-se petons als anells, saludant a les nòvies i parelles.
Després hem vist
coses molt rares en uns camps de futbol que, com deia, me recordo sempre que el mestre Ramon Besa va dir un dia que la gent, que els futbolistes ja s'han oblidat de celebrar els gols amb qui realment s'han celebrat sempre, que és amb el públic dels estadis, ja s'han oblidat d'això. I que, clar, però en canvi de totes aquestes celebracions, que tu surtis amb un braçalet, et suposarà, clar, i aquí, com que és una competició la segona més important esportiva del món després d'uns Jocs Olímpics, clar, si l'àrbitre veu que tu jugues amb un braçalet que no és el que correspon, t'ensenya una targeta groga. I com que la segona targeta groga és expulsió i, per tant, no pots jugar, diuen que això és un risc.
Pues hi ha mil maneres.
Pues jo... Sí, exacte. Clar, pues li dones la capitania a un altre.
Però saps què és això, Jordi?
Exacte.
Això es descriu habitualment quan arriba el dia de l'orgull, que ho feia moltes empreses i partits polítics, com el pinkwashing. Mm. És a dir, allò de per un dia tenyir-te dels colorets de la bandera gay, o de posar-te el braçalet, o de fer-te la diadema, el que vulguis. És a dir, la qüestió és aquells dies vestir-te de... Perquè la reivindicació està molt bé. És a dir, és cert. És a dir, a Qatar hi ha molts drets humans a defensar, no només del col·lectiu LGTBIQ+, sinó de les dones, sinó de les persones que són condemnades a mort, etc. Si tot això té tot el sentit del món. I no ho ataquem. El que ataquem és la hipocresia de fer com que es defensa això quan en el seu dia a dia no el defensen, quan malauradament l'esport s'ha lligat sempre a uns valors, l'esport i el futbol, que avui en dia queden molt diluïts amb el que és el diner, bàsicament, i el diner per diner, i uns personatges que viuen per ells i poc més, i aleshores en el seu dia a dia no es nota en absolut aquesta defensa de la diversitat, per exemple, d'opció sexual. És a dir, és un esport encara a dia d'avui molt homòfob amb les manifestacions que té dins del camp i fora del camp.
Joan López Alegre, Isabel García Pagán i don Anton Losada.
Bueno, jo diré tres coses. La primera és que jo crec que aquí els únics que no han sigut cínics i que no sé exactament com podran tornar al seu país són els jugadors d'ahir d'Iran.
O sigui, aquests està molt bé.
Aquests són els que jo no tinc gens clar, perquè...
Com tornaran?
La tele iraní va tallar ahir la connexió quan no, quan no cantaven. Sí, sí, la tele iraní va tallar la connexió. I aquests tios... Aquests sí que no són uns posturites.
No.
Aquests els tenen quadrats.
I en parlem menys, d'aquests. Hem parlat del braçalet, però...
Jo crec que tenen els collons
com
una casa de pagès.
Ja t'entenc, ja.
Després, per dir alguna cosa, va sortir, crec que és Lloris, el porter francès, va fer unes declaracions l'altre dia, una roda de premsa, que donen per pensar. A la que va dir, escolti, quan la gent de qualsevol lloc del món arriba a França, els hi demanem que respectin la nostra llengua, les nostres cultures, les nostres costums, i per tant jo penso anar a Qatar i em penso comportar com jo vull que la gent que ve a França es comporti quan arriben al meu país. Com a mínim és una forma d'expressar-se que dona per una certa reflexió. I després hi ha un darrer tema. Ara que hem arribat a 8.000 milions d'habitants al planeta, no tinc la dada exacta, però tinc la sensació de que deu ser el 50% almenys de la població del món que viu en democràcies. I el fet és que les democràcies estan en retrocés en molts temes, des d'un punt de vista econòmic, des d'un punt de vista de poder polític. L'últim mundial va ser Rússia, que tampoc és una democràcia. Hem tingut Jocs Olímpics a països com Xina, que no tenen, òbviament, res de democràcia. Veiem com la Fórmula 1 cada vegada més es fa a països que compren els grans premis de Fórmula 1 i que són o bé països àrabs o bé són repúbliques exsoviètiques que no tenen res de democràcia. I hi ha una lluita en el futbol que ja no és entre el Barça i el Madrid, el Liverpool i el Madrid o això, sinó que és una lluita entre els equips estat, per exemple el PSG, i els equips que no són estat i, per tant...
El Madrid és estat?
El Madrid no és estat, clarament, el Madrid...
Entenc, ja,
entenc la teva provocació, no.
Va haver-hi una frase mítica de Joan Laporta...
Obrim una mica,
però podem acabar només per això que deies de l'estat. La primera campanya, el 2003, de Joan Laporta, va anar un debat a 8TV que moderava el Xavier Bosch, hi havia el morbo de que el Florentino era molt amic del Bassat. I l'última pregunta al Xavier Bosch va ser a tots els candidats preguntar-los qui ha estat el millor president de la història del Real Madrid. Llavors tothom esperava que el Bassat digués Florentino.
Deixa'm acabar
una cosa. Surt el Minguella i diu Santiago Bernabéu. Surt el Major i diu Santiago Bernabéu. Surt, no sé qui, Santiago Bernabéu. Arriba al Bassat i diu Florentino. I arriba Joan Laporta i diu el govern espanyol. Llavors, el públic en un moment va començar a saltar a aplaudir per aquella idea que era el govern.
Deixa'm acabar amb una cosa. En aquests moments, un expresident de la República Francesa, que és Sarkozy, una de les investigacions judicials que té pendents i ja porta diverses condemnes, és precisament per la compra, així, tal qual, per la compra de directius de la FIFA perquè es fes aquest Mundial a Qatar. I ell, presumptament, va rebre diners de la família real qatarí perquè ell influís sobre directius de la FIFA, perquè en aquells moments el president de la UEFA, que és l'organització més important de la FIFA, era un francès, que era Michel Platini, perquè els directius de la FIFA, que fan el mateix que els del Comitè Olímpic Internacional, votessin perquè el Mundial es fes a Qatar. Per tant, al final és molt fàcil. Si tu introdueixes una norma al Comitè Olímpic Internacional o a la FIFA que dius, escolti, no es pot fer una competició d'aquesta mena si aquest país no és una democràcia plena segons el rànquing del The Economist, aleshores passarà que segurament un dia desapareixeran els mundials i desapareixeran les olimpiades.
Isabel García Pagán i Anton Lozada. Isabel.
Comparteixo part dels arguments de tots els companys, però no tots. Amb el tema de si es poden fer mundials o no, si no vas amb aquestes petroimperis, diguéssim, discrepo, perquè efectivament el que va passar en aquell moment és que es van imposar els diners per sobre la candidatura dels Estats Units. I després va arribar la revenja dels Estats Units, diguéssim, obrint aquesta investigació de l'FBI contra tot el món de la FIFA amb unes detencions bastant escandaloses que ens van descobrir que efectivament darrere de l'esport hi havia una altra cosa que no era la pilota, sinó eren molts, molts milions. Sobre el tema de la hipocresia que arrencava el Bernat, estic d'acord, el problema és que si comencem a veure les hipocresies que cometem cadascun de nosaltres cada vegada que obrim la porta de casa, igual no en sortim, per entendre'ns, I té un avantatge aquest Mundial, i és que dintre d'aquesta hipocresia la reivindicació, per exemple, d'ahir de la selecció iraniana té molt més valor que si el Mundial s'estigués fent a Londres o s'estigués fent a París.
Clarament.
Vull dir, té molt més sentit que es faci... O sigui, que la reivindicació pesa molt més perquè es fa precisament a Qatar, i que hi hagi una pancarta entre el públic dient dones, llibertat, vida, dels aficionats, que no sabem si eren iranians o igual eren qatarís o bengalís, diguéssim, perquè com que fan aquestes aficions de filf, no sabem qui estava sota la pancarta.
No sabem qui
estava sota la pancarta, però aquella pancarta té molt més valor perquè és a Qatar que si fos a qualsevol país, a qualsevol ciutat europea. Després hi ha maneres d'afrontar-ho. Fèiem conya de si les seleccions, els capitans, si es posen el braçalet o no es posen el braçalet. Què va fer la BBC el dia de la inauguració? La retransmissió va acabar sent una entrevista amb un senyor d'Amnistia Internacional.
Imagina't, els anglesos.
Vull dir que clar, que després cadascú ho pot afrontar com ho pot afrontar, i potser entenent la hipocresia general que dona aquest Mundial, hi ha petits gestos que dius que tenen més valor precisament perquè es faran en aquest àmbit, no? I a partir d'aquí, és si hem batejat aquest Mundial com el Mundial de la Vergonya, jo no sé qui el vol guanyar, a part de Messi.
Anton Lozada.
Bueno, claro, si aplicamos los estándares que estamos aplicando aquí, en realidad los únicos que fueron coherentes son los de queremos cerveza, ¿no?
Sí, Ecuador.
Es la única protesta que superaría nuestro test de coherencia.
Antón, pero que no sea de la patrocinadora. De...
Ya, pero quiero decir, si aplicamos los criterios que estamos aplicando aquí, solo ellos pasarían el test de coherencia y honestidad. Todos los demás pues serían, incluidos los jugadores de Irán, que sí, muy bien, fantástico, no han cantado el himno, pero mañana volverán a su país, supongo. Y hasta ayer, y hasta ayer vivía, bueno, alguno no porque juega fuera. Y a lo mejor aplicando los estándares también su gesto tampoco merecería nuestro aplauso, ¿no? No sé, yo creo que todos los gestos tienen valor y que todos los gestos son importantes, que la sociedad avanza a base de contradicciones y que hay que aplicarle, yo creo que hay que juzgar a quien viola los derechos humanos, ¿no? Y no ser a lo mejor tan exigente con quien, bueno, hombre, pues hace lo que puede, va tirando. Y exigirle test de santidad al que protesta contra el que viola los derechos de los homosexuales, de los trans, de las mujeres, de los trabajadores que no son de Qatar, etcétera, 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 pues no sé, a lo mejor es pasarse, ¿no? A mí me parece bien que proteste, me parece bien que se llame la atención sobre esto, me parece muy mal que el Mundial se haya celebrado y se esté celebrando en Qatar. Pero entiendo también la gente que cede ante las presiones y que, pues, hace lo que puede.
9 i 26 minuts, un moment, sisplau, que es queden al Corte Inglés, perquè, per cert, que... Ja ho sabíem, trigarem una mica encara, però que sota de RAC1 ens posaran supermercat del Corte Inglés, vaig llegir la Vanguardia.
La Noemí serà? Ens farà un opening?
Home, no, perdona, la Noemí serà la directora general de tot l'edifici.
Que ens faci una visita guiada.
Ah, Noemí, bon dia.
Com estem? Molt bon
fatal,
dia.
Fatal, com sempre, què?
Només fins al dimecres 23, al Black Friday total del Corte Inglés, i trobaràs milers d'ofertes increïbles en moda, sabateria i llançaria. Només si compres a la seva app, fent servir el mètode de pagament que vulguis, o si tens la seva targeta al Corte Inglés. Trobaràs fins un 40% de descompte en marques com Desigual, Guess, Vero Moda, Napapagiri, Jack and Jones, Lee, Dona Cara en New York, Charanga, Name It, Woman, El Corte Inglés, Dim i Gemma. També és el moment per estrenar calçat amb tot el 20% de descompte en marques de sabateria dona, com Clarks i Geox. Aprofita també aquest descompte en sabateria per ell en marques com Callahan, Levis, Martinelli i Panama Jack. I el mateix descompte en sabateria infantil de les marques Agatha Ruiz de la Prada, Chica 10, Converse, Skechers, Geox i...
Caigut, intoxicada, deprimit, amputat, estressada, sobrecarregat, cremada. A Catalunya cada dia es produeixen centenars d'accidents de treball i encara hi ha persones que moren a la feina. Molts d'aquests accidents es poden prevenir. Contra la sinistralitat laboral, preparades, previngudes, segures. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya.
Vol registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Estàs en un fitxer d'amorosos o creus que puguis estar-ho? T'ho confirmem. I si la inclusió és indeguda, gestionem la retirada de les teves dades i reclamem indemnització si et correspon. De mitjana són 6.000 euros. No et quedis amb el dubte. Truca'ns al 900-264-350. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
El Yeti ha tingut un altre dia horrorós. Pobret. Per això, en descobrir fins a un 35% d'estalvi a la setmana de Black Friday d'Amazon, es va autoregalar un assecador de cabells que dona volum i li deixa els cabells sedosos. Li queden fabulosos. Quedes perfecta a boleta de pèl. Aconsegueix fins a un 35% d'estalvi a la setmana de Black Friday d'Amazon. Fins al 28 de novembre. Més informació a Amazon.es.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Aquesta setmana continua la Black Week de Lena Flelu. Una altra setmana amb descomptes de bogeria. Com més aviat vinguis, més descomptes en totes les muntures de totes les marques. Dilluns i dimarts, 80%. Corre, vine o reserva el teu descompte online a la Black Week de Lena Flelu. Vegeu condicions a l'òptica.
Hola, culers! Tenim una nova oportunitat per tornar a omplir l'Spotify Camp Nou i donar suport a l'equip femení. El Barça juga aquest dijous 24 de novembre a 3:15 de la tarda contra el Bayern de Munic, un partit on està en disputa la primera posició del grup de la Lliga de Campions femenina. Aconsegueix ara la teva entrada a partir d'€11 i fes pinya amb l'equip. Entrades disponibles a fcbarcelona.cat.
T'ho he de confessar. Jo també pensava que el gestor administratiu només feia la renda, però em va solucionar un problema a la feina i ara li consulto tot. L'herència, la jubilació, els papers del cotxe i fins i tot la venda del pis. No t'estalviïs una consulta, estalvia't un problema.
Gestors administratius, professionals, propers, pràctics. Gestors.cat.
El rincón más imposible. No s'escapa, soy flexible.
Diu Laica Boix. Aprofita la promoció de fins a 200 euros de reemborsament en una selecció d'electrodomèstics Boix. Compra la teva botiga habitual a la nostra web o truca'ns i t'assessorem. Boix.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això, i darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
Ara en l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11 és més milionari que mai. Perquè cada dimarts i divendres, per només 2 euros, hi ha pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El per què de tot plegat.
I uns moments parlant del tema de l'adolescència i dels problemes que hi ha en aquests moments, les ganes de morir, de posar una cosa tremenda. I de seguida en parlem, però abans volíem acabar de parlar d'aquest tema. Primer el Pere Manso, si vol dir alguna cosa sobre la història, si no, el Toni Aire volia parlar, el Bernat Déu també volia dir alguna cosa. Pere, vols dir alguna cosa?
Bon dia, ja que se'm està invocant. No, és que jo... m'ha semblat molt interessant moltes de les coses que s'han dit aquí, i jo crec que el fet que actuem amb hipocresia, que és una mica la tesi de l'Anton, no vol dir que no puguem denunciar aquesta hipocresia. Mm. I, efectivament, podem començar les nostres contradiccions amb l'actual entrenador del Barça, que es diu Xavi Hernández, amb qui va ser el nostre mite i nostra llegenda i far futbolístic, i no és un sarcasme, em refereixo a Pep Guardiola, i és difícil haver passat els millors anys del futbol, el que més hem disfrutat del Barça, el que millor hem guanyat, havent d'acceptar que quan els hi preguntes a aquests dos senyors sobre Qatar, et surten amb respostes de, bueno, la vida va millorant, etc etc. Dit això, potser el problema del Mundial de Qatar és que s'han passat de frenada. És a dir, tots sabem com funciona el món, tots sabem que hi ha aquestes contradiccions, tots sabem que els anglesos estan en mans dels àrabs, tots sabem que, efectivament, a l'àmbit del futbol, com pot ser que no hi hagi cap futbolista gai a Espanya, de primera divisió? Què passa, que els futbolistes no són gais, no els agraden els homes, o què passa aquí? Sí, hi ha un seguit de contradiccions. Bueno, sí, però que de primera divisió que salga i lo diga. ¿Vale?
Alguno
que tampoco tiene la obligación de decirlo, visto cómo está el patio.
Sí, es que tampoco lo entiendo muy bien eso.
Bueno, bueno, en tot cas, el tema és que potser aquí s'ha retorçat massa la màquina de la corrupció, amb la manera com s'ha adjudicat el Mundial, que ha sigut descaradíssim, amb el fet de jugar-lo al desembre. O sigui, com pot ser que estiguem jugant el Mundial al desembre i s'aturin totes les competicions de futbol del planeta amb el que això implica, bé, del planeta o de l'hemisferi nord, amb el que això implica? El tema dels drets dels treballadors, tampoc n'hem parlat aquí. Segurament, quan es va fer el Mundial de Rússia, devia morir gent, però aquí s'han construït estadis per un país que no té gaire afició futbolística, amb criteris canviants, com la data a l'inici del Mundial, que també ha anat canviant. O sigui, jo crec que el tema de Qatar és que és un pèl més descarat que en la resta d'ocasions. I sí, el món és així, el món funciona així, el calés és el que mou el món, clar, ja ho sabem tot això. Però això no impedeix que no puguem denunciar-ho. Ara bé, com ho denuncies? O... sí, els anglesos van colonitzar mig planeta i ara que han robat tots els recursos naturals de mig planeta, ara és el moment de tenir bona consciència. Bueno, millor tenir bona consciència ara que no tenir-la mai. Vull dir que no tot és tan blanc o tan negre com crec que s'ha pintat al començament d'aquesta tertúlia. No. Penso. I a mi em segueix cridant molt l'atenció, parlant d'un tema que queda una mica a part, el tema de la protesta dels iranians. Sí. Que entri... no, però em queda l'atenció... perquè alguna cosa no enquadra amb tot això. Que entri una pancarta amb la paraula dones a un estadi on, si treus una pancarta amb una bandera gaia, deu aparèixer un tuit, fot un hòstia a l'instant, em sembla curiós.
Em sembla curiós. Vull dir que no sé si hi ha algun element de geopolítica territorial entre Iran i Qatar i de més que alimenti aquesta
protesta. Home, claro. Claro.
Perquè a mi no sóc tan ingenu de pensar, carai, el país on no hi ha llibertat ha pres una pancarta amb la paraula dona a la grada. I ja està. Pere Macià,
jo només, mira, jo crec que hauríem de... Potser la cita ja ha estat molt, valga la redundància, citada i potser ja ha perdut
la
força.
Paranoia.
No. Ah. Però jo crec que tots hauríem de sortir una mica fusterians de casa assumint sovint allò de les nostres contradiccions són les nostres esperances, no? És a dir, al final tots patim contradiccions, tots tenim comportaments que són molt valents en segons quines circumstàncies i en altres no, i per tant tots tenim la nostra dosi d'hipocresia particular. És evident. És a dir, jo no... He intentat, a més, posar, diguéssim, sobretot, primer de tot, d'entrada, el positiu que veig de que es facin certes reivindicacions amb un aparador com el que és un mundial d'aquestes característiques. Per tant, és molt important que se sàpiga que hi ha coses que no es fan bé i que s'haurien de fer millor, malgrat que es defensin des de posicions que no sempre actuen en conseqüència. Jo crec que això és evident. Jo, en aquesta política, ho he intentat dir, sóc molt del Capità Enciam, mític referent de la Tele3 dels anys bons, que era els petits canvis són poderosos, no? Els petits canvis són poderosos, és així. És a dir, potser aquesta llavor que poses aquí ara no comporta res, però comportarà canvis. Nosaltres venim d'una societat on el Barça, als anys 90, per desgastar a un jugador que esdevenia emblema, que era Pep Guardiola, es feia córrer que era gay.
Sí, i tant.
És a dir, com si fos una cosa negativa.
Es feia córrer que s'estava tractant a l'Institut Pasteur de París del BIH.
Correcte.
Això es va arribar a dir per part d'algun directiu del Barça.
I perquè era...
Amb nom i cognoms.
I perquè llegia poesia, i amb el Martí Pol i companyia, etcètera.
Algun que no era directiu del Barça, però que estava per allà.
I no pots dir ni el nom ni el cognom.
Leia poesia en català, com el Nar.
Clar. Bueno, el problema és que nosaltres venim d'això, i no fa tant de temps. És a dir, no fa tant de temps. Ara som estupendes. Ei, hem fet moltes passes endavant, visca, però s'estigmatitzava fins fa no gaire per la conducció sexual, i segueix l'estigma en molts àmbits de la nostra societat, malauradament, molts camps per córrer. Ara estem a anys llum, afortunadament, reitero, afortunadament, del que passa en països com Qatar. Aleshores, lliçons, potser no en podem donar constantment perquè actuem com actuem, ara sí que podem defensar certes banderes. Jo reivindico que es faci. M'agradaria que fos fins a les últimes conseqüències, i que fos sempre.
Opera ha dit una cosa que és molt interessant sobre si la pancarta que va entrar ahir al camp del partit d'Anglaterra-Iran era una pancarta tolerada o no. Clar, per al gran públic ens sembla que tots els països àrabs són iguals, però lluny d'això, per exemple, hi ha tot un paquet de països del Golf, d'aquests sultanats o d'emirats, que han reconegut, precisament per impuls del Trump, a l'estat d'Israel, entre els que no hi ha Qatar, que és un dels emirats més radicals dintre del que és la poca obertura que han tingut altres emirats, com poden ser els veïns Dubai o Abu Dhabi, que aquests sí han reconegut Israel, i en canvi Qatar és un país molt més tancat, té unes relacions difícils, encara que no les té trencades, amb Iran, no té relacions amb els seus veïns, però en canvi la Unió Europea s'ha de dir que ha sigut la institució internacional que ha sigut més tolerant amb Qatar, que és un país que està acusat, i això s'ha de saber, de ser finançador del terrorisme internacional. El principal...
Tenia un bloqueig fins l'any passat.
I per tant...
De manera que les crítiques ara, rai.
No és el mateix, perquè ens puguem entendre tots, jugar un mundial a Dubai que jugar un mundial a Qatar. Dintre de la foscor de moltes coses... Qatar és el més fosc que pot haver en aquests moments dintre d'aquell món.
Yo sí creo que hay una cosa que es criticable de todo lo que pasó ayer, ¿no? Que es esta excusa que han buscado las elecciones europeas para no portar el brazalete. Es decir, ¿alguien se imagina que realmente si todos esos capitanes, el de Inglaterra, el de los Países Bajos, el de Alemania, se hubieran puesto el brazalete, los árbitros los iban a expulsar?
No.
Si realmente quisieran ponerse el brazalete, ¿alguien cree que la FIFA iba a arruinar de esa manera el espectáculo? Esa hipocresía a mí sí me parece, todas son denunciables, ¿no? Pero esa a mí sí me parece especialmente indignante, porque ya es el colmo. Oiga, protesta o no proteste, pero si no quiere protestar, pues por lo menos dígalo, reconózcalo, pero no se invente una excusa que es intragable. Y la facilidad con la que ayer... No se pone el brazalete porque, claro, no quieren perjudicar a sus equipos. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que si salen los capitanes de esas selecciones con el brazalete, va a ir un árbitro y los va a expulsar? De verdad, al capitán de Alemania, o al capitán de Inglaterra, o al capitán de España. Bueno, España no, porque España no, no le van a aportar porque Luis Enrique se dedica al fútbol. El de política no sabe, ¿no?
Él es bueno, streamer. Y la Federación Española está jugando la Supercopa en Arabia Saudita. Bueno,
efectivamente. O sea, entonces, claro.
Sí, señor, sí, señor.
Claro.
Aviam, Bernat, i acabem, vinga.
Ara que parlem de moralitat, per cert, aquesta gent que escampava rumors sobre Guardiola, Jordi, en la qual pensaves, encara algun d'ells participa en tertúlies esportives i són veus acreditades per parlar del Barça.
Jo no sé qui diu, si no, no n'hi ha
no, més. No, no, digues.
Vull dir,
perquè hi ha gent que, molt curiosa, que encara participa a mitjà
de... Va haver-hi molta gent.
Però ara que parlàvem d'ètica, no? Clar, jo estic molt a favor de tractar les persones com a grisos, perquè realment tots tenim la nostra doble o triple moral, i els països també. De fet, els estats, a banda de fars morals, perquè realment la política ens porta molt sovint cap a coses elogioses, avui parlarem d'un informe que ha fet la Generalitat, abans deies, no? Un informe que calia fer, doncs en aquest cas ho ha fet bé. Els estats també són màquines d'empassar-se la doble o triple moral, i a vegades ho han de ser, perquè la política és més complexa a vegades que la nostra ètica personal. Ara, entre saber que som una mica tots grisos i que països que encara tenen una actitud colonial, com Anglaterra, com França, facin aquest display sobre drets humans, sobre protecció de drets homosexuals, jo crec que hi ha un espai. La selecció francesa, ara tots els francesos també casquen a Qatar. La selecció francesa fa 4 dies va tenir conflictes racials molt importants. De fet, alguns jugadors van estar a punt de negar-s'hi, van haver-hi tensions dins de l'equip, amb jugadors que eren negres, d'origen musulmà, etc. Jo crec que en aquest aspecte, ara que parlem tant del Mundial d'Homes, cal fer un elogi que, a més, demostra que el futbol pot ser d'una altra manera de les dones. És a dir, el món del futbol femení no només ha demostrat que les jugadores poden tenir obertament una vida, diguéssim, poden explicar la seva sexualitat d'una forma oberta, sinó que en alguns casos en poden ser activistes. Per exemple, la Megan Rapinoe, la capitana de l'equip dels Estats Units, que és una icona als Estats Units, perquè a més han guanyat el campionat del món, és una persona que ha estat molt crítica amb el trumpisme. Recordo quan van guanyar el Mundial un discurs que va fer, em sembla que era a Nova York, quan les van rebre, dient que al seu equip hi ha gent heterosexual, que hi ha gent queer, que hi ha gent... És a dir, i aquesta senyora ha demostrat que es pot fer això i que, en aquest cas, el món del soccer als Estats Units és una indústria, és a dir, mou molts diners. És a dir, que es moguin molts diners no és l'excusa perquè pugui haver-hi una major liberalitat. Però jo insisteixo, jo crec que abans de donar exemple a indrets on és fàcil donar exemple, no parlo d'Iran, parlo dels països d'Europa, de tant en tant has de fer alguna cosa a casa teva i quan t'hi jugues als calés.
Són les 9:42. Ara sí, d'aquí uns moments parlem d'una de les preocupacions que hi ha amb les dades que hi vam conèixer d'aquesta enquesta que va fer el govern de la Generalitat i també amb algunes dades que avui es tira al periòdico. Són les 9:42.
RAC 1. Natàlia Vilor, investigadora a la Fundació Pasqual Maragall, al Barcelona Beta Brain Research Center.
Des del 2020, a la revista Lancet es va considerar que la contaminació és un factor de risc per la demència en general i, per tant, per l'Alzheimer, que en persones sanes la contaminació ambiental està afectant d'una manera nociva.
Canviar d'hàbits de mobilitat és tan necessari com l'aire que respirem. AMB, campanya cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
Només la Mar t'ofereix els Emirats i Oman amb MSC Cruceros. Només MSC Cruceros t'ofereix la barreja de tradició i avantguarda a bord de l'MSC World Europa, un dels vaixells més innovadors del món. Dues sortides setmanals des de 999 euros per persona. Reserva ara i t'oferim el tot inclòs. Consulta la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. Només la Mar. Només MSC Cruceros.
Els clients de Cuideo opinen. La Gemma va contactar amb nosaltres perquè buscava ajuda per la seva mare.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la.
Confia en Cuideo i troba els millors cuidadors professionals. Cuideo.
Aprendre.
Descobrir.
Somiar.
Jugar.
Viure.
Imaginar.
El diumenge 27 de novembre arriba la gran festa inaugural del Petit Romea, la programació familiar del Teatre Romea de Barcelona. Un matí d'activitats i espectacles gratuïts. Seguiu el fil a teatreromea.cat.
La millor cuina mediterrània, el Tela Marinera, un restaurant de mar amb productes de temporada directes de la llotja. Vine a tastar un increïble arròs amb vistes al mar des de l'Hotel Marina Badalona. O prova els nous menús de migdia disponibles de dilluns a divendres. Afanya't, perquè canvien cada setmana. Restaurant Tela Marinera, avinguda d'Eduard Maristany 227, Badalona.
Davant del port esportiu.
Somies en formar una família? A Eugene som especialistes en fertilitat i reproducció assistida i fa més de 20 anys que ajudem a dones com tu a fer-ho realitat. Demana la teva primera visita gratuïta al 900 510 520, a eugene.cat, o visita'ns a Barcelona al carrer Balmes 236. Eugene, somnis compartits, famílies úniques.
Quan tastes les diferents especialitats de pa de la teva fleca, no pots pensar en una altra cosa.
Pa de camut, de sègol, amb fruits secs, especialitats de pa, tradicionals i innovadores que fan els nostres mestres flequers.
Des del Gremi de Flequers de la província de Barcelona, t'animem a tastar-les.
Fins al 27 de novembre, a la FNAC, no tenim Black Friday. Tenim Back to Black Friday. Ah? O conoces a Joe Black Friday?
Molt bo.
Perquè hi ha milers d'ofertes Black, com fins un 40% en ordinadors, per emportar-te un potent portàtil HP amb tot el que necessites per menys de 480 euros.
I Painted Black Friday?
Ho tens dominat. Et falta FNAC i a FNAC.es.
Somies en formar una família? A Eugene som especialistes en fertilitat i reproducció assistida i fa més de 20 anys que ajudem a dones com tu a fer-ho realitat. Demana la teva primera visita gratuïta al 900 510 520, a eugene.cat, o visita'ns a Barcelona al carrer Balmes 236. Eugene, somnis compartits, famílies úniques.
Descobreix les últimes tendències en moda femenina a SG4 by Senyor, l'espai de moda on tu, dona, ets la protagonista. Ara trobaràs SG4 by Senyor a la Rambla Catalunya 60 de Barcelona, dins la flagship store de Senyor. I a Manresa ja tens disponible la nova col·lecció de bosses de mà i accessoris d'avantguarda. Troba'ns a Instagram @SG4ModaDona.
El perquè de tot plegat.
Per cert, que em informen que sobre aquell tema que hem comentat avui a les 8, que publica el diari El Mundo, que la presidenta del Parlament Europeu, la presidenta Metsola, hauria parlat amb Alberto Núñez Feijóo per dir-li que li retirarien la immunitat al president Puigdemont, que sapigueu, que pot avançar RAC1 aquesta hora, que aquest matí el propi president Puigdemont enviarà una carta a la presidenta Metsola demanant explicacions i subratllant la irregularitat del seu comportament. Dit això...
Però això no... Perdó, eh? El Parlament li va treure ja la immunitat i precisament crec que és dijous o divendres, no ho recordo ara bé, hi ha una vista al Tribunal de Luxemburg on es veu el recurs que Puigdemont va presentar sobre la votació que es va fer, bastant majoritària, en el plenari del Parlament Europeu.
Home, clar, perquè tens els socialistes
i els comunitats. O sigui, aquesta conversa no té cap sentit, perquè això ja ha passat, i ha passat fa mesos.
No, però no li han
retirat. I l'altre acte de diputat.
Correcte.
Si ahir dèiem que el 9% dels adolescents tenen ganes de morir-se, avui hem sabut també que creix l'alerta per l'augment de les autolesions, especialment entre les noies. Alguns estudis d'Europa situen en el 20% el nombre d'adolescents que s'han autolesionat algun cop. Avui volem parlar de salut mental i adolescents amb Iris Pérez Bonaventura, psicòloga clínica infantojuvenil, doctora en psicologia internacional i autora del llibre Ansiedad, a mi també me pasa. Doctora Pérez Bonaventura, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Gairebé un 9%, 9, és que és una barbaritat, 9% dels adolescents catalans expressen que tenen ganes de morir-se i un 6% també pensen amb freqüència en autolesionar-se. Li sorprenen aquestes dades?
Bé, desafortunadament, els sanitaris que ens dediquem als hospitals a la salut mental no ens sorprenen aquestes dades. Les xifres realment són alarmants i ja abans de la pandèmia Covid hi havia un deteriorament en general de la salut mental de tothom, no? També dels adults i dels nens, però en especial dels adolescents, que són un grup de risc molt vulnerable. I després de la pandèmia Covid, sens dubte, han empitjorat fins a arribar a aquestes xifres que, com diu, són molt alarmants.
Vostè fa més de 10 anys que treballa amb joves i amb adolescents i diu que mai havia vist el nivell d'angoixa i de patiment que hi ha ara. Tot això és culpa de la pandèmia del coronavirus o hi ha alguna cosa més al darrere?
Sí, sens dubte, la crisi actual de salut mental que hi ha en els adolescents és la crisi més gran en els últims anys. Nosaltres ho relacionem, per una banda, amb la pandèmia, amb el que va passar amb el distanciament social, amb el tancament de les escoles, l'alteració de la rutina diària, la incertesa respecte al virus, el contagi i la mort, l'augment significatiu de les pantalles, que sens dubte cada cop més adolescents feien servir més les pantalles, però amb el Covid va haver-hi un abans i un després, i el no poder fer activitat física a l'exterior o activitats a l'exterior encara van haver-hi doncs, un increment de les pantalles, i també un canvi en els cicles de vigília-son. No? Hi ha molts adolescents que dormen durant el dia i durant la nit estan desperts, no? Llavors molt sovint no mantenen horaris. Llavors tot això va incrementar l'empitjorament a la salut mental, i això lligat a una generació que els hi costa tolerar la frustració, els hi costa regular les emocions, no? I sobretot les emocions desagradables, i els hi costa també la demora de la gratificació immediata, és a dir, que els hi costa molt, quan les coses no surten com ells creuen, no? O com ells esperen, els hi costa molt tolerar i acceptar-ho. Tot això, en conjunt, fa que hi hagi hagut aquest deteriorament en la salut mental, en especial dels adolescents.
Ara parlarem de les xarxes, perquè ha parlat de les pantalles, de les pantalles. Sí. Però avui, per exemple, el periódico parla de casos d'autolesions que estan pujant molt a partir dels 14 anys. N'ha tingut molts casos, vostè, a la consulta? I per què aquesta voluntat d'autolesió? És la voluntat també de fer-se notar i de dir que estem aquí?
Doncs la veritat és que amb el que em comentaves, no? Sí que hem tingut molts casos a la consulta i a l'hospital, cada cop ens arriben més casos d'adolescents, i és veritat que a partir de 14 anys incrementen aquests casos, però també ens hem trobat amb casos de nois i noies de 9, 10, 11 anys autolesionant-se, no? I fent-ho ja sent molt joves. Llavors, l'autolesió nosaltres la definim com una conducta que l'adolescent fa de forma intencionada, autodirigida, immediata, per fer-se mal a ell mateix. Però no amb un objectiu letal, immediat, no? Seria la diferència amb l'intent d'autòlisi i l'intent de suïcidi. Llavors, clar, s'ha de diferenciar bé. Llavors, el que em comentaves, no? Si alguns adolescents ho fan per dir, doncs, ei, que estem aquí, no? Com a símbol identitari. S'ha de veure bé exactament quina és la causa, no? Llavors, les causes amb les autolesions, no hi ha una causa única, no tots els adolescents s'autolesionen per una causa, sinó que cada adolescent ho fa per un motiu diferent. I és diferent, i llavors és molt, molt important entendre el motiu per poder ajudar-lo. Hi ha alguns que ho fan com a crisi identitària, no? Com deies. Hi ha altres que ho fan també per sentir alguna cosa, perquè de vegades els adolescents estan tan anul·lats emocionalment que ho fan com a curiositat, no? També, perquè ho fan a vegades els companys i ho fan ells com a curiositat, o a vegades també ho fan per sentir alguna cosa, no? Perquè diuen, és que estic bloquejat. Altres ho fan per demanar ajuda, per demostrar, no?, que estan sofrint o que estan passant-ho malament. Altres ho fan per descarregar tensió. Altres ho fan per distreure's d'un dolor emocional intens. Altres per calmar-se, perquè senten alleugeriment. Llavors, s'ha de veure molt bé quin motiu hi ha darrere d'aquest hàbit d'autolesionar-se per entendre millor, doncs, el problema que tenen.
Com els podem ajudar?
És complicat. És complicat perquè no hi ha una fórmula per tots, no? Llavors, no hi ha una única fórmula que serveixi per tots els adolescents. per ajudar-los és important primer entendre el motiu, no? Llavors, després que l'adolescent tingui una persona que pugui confiar, no? Que pugui confiar. Aquesta persona pot ser els pares, pot ser els amics, pot ser el professor, pot ser el tutor. Llavors, ha de tenir algú amb qui confiar i amb qui poder parlar de lo que li està succeint, no? Llavors, també ha d'entendre, no, que molt sovint l'adolescent hi ha una situació que desencadena l'autolesió. Llavors, molt sovint és un pensament. Llavors, entendre el poder dels pensaments. Molt sovint no és la situació, no? Per exemple, hi ha adolescents que s'autolesionen quan tenen molts exàmens o molts deures a l'institut, no? I tenen com, senten com molta, molta ansietat i s'autolesionen. Doncs han d'entendre que la situació no són els deures o els exàmens de l'institut, sinó és el que ells pensen, el no puc suportar-ho o no seré capaç, no? Llavors això els hi crea molta ansietat i s'autolesionen, no? O altres cops, altres adolescents que sovint ho fan al final del dia, a la nit, no? Es tanquen al lavabo i ho fan, no? Llavors, en aquell moment s'autolesionen. Llavors han d'entendre quin pensament he tingut abans d'autolesionar-me. Doncs he pensat, què passarà demà? Em sortirà tot malament? No? Llavors això els genera ansietat i s'autolesionen. Per tant, és molt important entendre el poder dels pensaments i que ells aprenguin a analitzar què han pensat just abans d'autolesionar-se, no? I aprenguin i puguin aprendre a fer crítica, no, de tots aquests pensaments que tenen. Com més els podem ajudar?
Sí, digui, perdó.
No, i una altra petita cosa de com els podem ajudar és intentar que es comprometin, no?, amb ells mateixos, comprometre que no ho tornin a fer, que hi ha altres maneres de lluitar contra les emocions que senten, no?, normalment són emocions negatives, hi ha moltes altres eines que ens poden ajudar i que els poden ajudar quan senten aquestes emocions tan grans, ells es disregulen, no? Nosaltres parlem molt de la disregulació emocional, tenen problemes amb la gestió emocional, llavors hi ha moltes altres eines sanes que els poden ajudar al llarg termini a deixar d'autolesionar-se i afrontar els problemes, no? Perquè molts cops les autolesions també és una forma d'escapar dels problemes.
Quan estem parlant de tot plegat, ha parlat d'una paraula que és bàsica per entendre també el que ens està passant ara, més enllà de la pandèmia del coronavirus, lògicament, que és les pantalles. Mm-hmm. Per sort o per desgràcia, per la nostra vida passa, en general, per les pantalles. És a dir, aquí dins tenim l'ordinador, aquí dins tenim els jocs, aquí dins tenim l'agenda, aquí dins tenim la feina, aquí dins tenim les sèries, aquí dins tenim les pel·lícules, aquí dins tenim la música, aquí tenim la vida. Efectivament, aquí ho tenim tot, i fins i tot ho podem utilitzar com a telèfon. És a dir, tot això ho tenim, que segurament és el que menys utilitzen els nanos, és com a telèfon, perquè prefereixen més parlar a través de les xarxes que no parlar telefònicament, que és el que fèiem nosaltres en aquella època. A més, hi ha un component ara diferent. Abans, quan teníem un problema amb qualsevol estri, els hi preguntàvem als pares com fer-ho funcionar. I ara som els pares que els hi demanem amb els fills com fer-ho funcionar. Amb la qual cosa, el recorregut que seria normal, aquí s'ha estavellat i ha capgirat. És a dir, ara ells en saben més. Abans amagàvem les revistes, diríem, no aptes per menors, les amagàvem perquè no les poguessin veure, però eren una revista amb 40 pàgines. Ara l'univers d'aquestes revistes està al seu abast, per tant poden veure tot el que vulguin i més, perquè el control que poden tenir els pares, malgrat els controls parentals que hi veien a les màquines, se'ls salten amb una facilitat, diguem-ho, espantosa. Amb la qual cosa, ser pare en aquests moments té molta dificultat, i ser fills té moltes escapatòries que es converteixen també en una dificultat no buscada per ells mateixos, no? Amb la qual cosa, les pantalles es converteixen en aquests moments amb el problema, però a la vegada, doctora, amb la solució.
Clar, les pantalles, nosaltres sempre parlem de que les pantalles estan aquí i han vingut per quedar-se, no? I no se n'aniran. Llavors, el que hem d'aprendre és educar de forma sana amb les pantalles i a limitar, no? Com deies, a limitar el contingut, com deies, no? Que és un contingut que és abrumador, hi ha moltíssima informació, i a limitar també les hores. Llavors, nosaltres, els psicòlegs, el que aconsellem és que si entren en el món online per tal d'estar amb els companys, no? O estar amb els amics, i ho fan en forma d'oci, i de forma limitada, doncs, o per estudiar també, no? Però de forma limitada és correcte. El problema és quan entren a les pantalles i ho fan per escapar de la vida real. No? Llavors hi ha molts adolescents que potser tenen deures, potser tenen que estudiar, potser tenen problemes, no?, a la vida real, i llavors el que fan és es desconnecten de la vida real, es connecten al món online i allà passen hores i hores i hores per tal de no pensar però, i per tal de no afrontar doctora, els problemes del dia a dia.
Però una pregunta, per ells, en general, com a concepte d'adolescència, per ells la vida real no és la pantalla?
Sí, això és el que molts cops em comenten, no?, i discuteixen a la consulta. Clar, en part sí, no?, en part sí, però hi ha molts problemes de la vida real que si, com per exemple estudiar, no?, o una discussió amb un amic, o...